migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. De seguida parlarem de les vagues d'escombraries que des de les 9 del vespre del 24, d'aquest proper 24 d'abril, fins al dia 29 d'abril també, a les 9 del vespre, doncs estan convocada aquesta vaga. Ja veurem, parlarem com van les negociacions que s'espera amb el president de Serveis Públics de Catalunya, d'UGT, Ramon Cebrián. No trigarem en tornar a parlar amb ell perquè també està prevista aquesta vaga d'escombraries a Girona en portes del temps de flors. En moment que més gent va a la ciutat de Girona, possiblement. És un moment important turísticament parlant, eh? Però bé, abans de parlar de tot això, anem a veure com tenim el temps. Trànsit, actualitat amb el Carlos Rosada. Bon migdia, Carlos.
Migdia, avui tenim una petita treva en el mal temps. Un divendres amb força sol aquest matí, una mica més de núvols a la tarda i el sol d'aquest matí, també l'entrada de vent del sud, està propiciant unes màximes que es van notant en augment a poc a poc, sobretot a les comarques de Girona. El cap de setmana la cosa ja canvia. Demà, que és una diada important, diada de Sant Jordi, la cosa no pinta gaire bé. Esperem que els mapes puguin donar-nos alguna bona notícia d'última hora, però tot sembla apuntar que hi haurà pluja, sobretot a les comarques de Girona i també a les de Barcelona. En canvi, el diumenge hi haurà més sol arreu de Catalunya, temperatures sense canvis tant dissabte com diumenge, i el diumenge aquests ruixats que demà dissabte, diada de Sant Jordi, arribaran a Barcelona i Girona, doncs quedarien circunscrits a la zona del Pirineu, tant de Lleida com també de les comarques de Girona. Es mantenen hores d'ara els 19 graus a Barcelona i Girona, els 17 a Tarragona, els 14 a Lleida i els 11 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim la xarxa viària?
Doncs bé, la tenim molt tranquil·la, amb força fluidesa, no hi ha incidència a destacar aquesta xarxa viària ni tampoc al transport públic. Eh?
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
Tenim una última hora que ens ha arribat fa uns instants, que ens diu que una baralla ganivetades a l'estació de tren de Martorell ha acabat amb un home ingressat en estat crític a l'Hospital de Bellvitge. Segons fonts policials, els fets han tingut lloc aquesta passada nit al voltant de 1:45, quan tres persones s'han barallat i una d'elles ha rebut diverses ganivetades per tot el cos. Els altres dos participants, que també han patit ferides lleus, han estat detinguts després de presentar-se a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del municipi per explicar que s'havien barallat amb una tercera persona i que l'havien abandonat ferida i de forma molt greu. Tot i ser traslladat inicialment a l'Hospital de Martorell, la gravetat de les ferides, especialment una que ha afectat òrgans vitals, ha obligat a portar-lo a l'Hospital de Bellvitge, on es troba ingressat en estat molt greu. I anirem també a Tarragona, ja que l'Ajuntament ha declarat la guerra als grafitis i als grafiters. El consistori prepara una macrocausa per perseguir penalment els autors de les pintades que han afectat edificis i espais patrimonials històrics de la capital tarragonina, que n'hi ha molts i molts, eh?
Mm. Bueno, recordo els grafitis que van fer les muralles, que sí. Allò no tenia per...
no tenia per...
Entre d'altres, eh? Se'n ve l'element els de les muralles, sí, per començar, sí. Però, ostres...
Hi ha grafiters i grafiters, eh? Grafiters que fan coses que també hi ha grafiters salvatjats o silvestrats, com dic jo, que es dediquen a grafitejar doncs, patrimoni històric, que, com deia Tarragona, n'hi ha molt i moltíssim.
Que ho fan bé i en el lloc ho han de fer.
Sí, 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 lloc, exactament, però després hi ha d'altres que no saben fer.
Gràcies.
Tenim converses dissabte, te'n recordes?
És veritat,
eh?
És veritat.
Tot mira, i ser Sant Jordi...
Saps què em passa? Amb el tema de Sant Jordi penso que demà
que no
és laborable.
És festa, que és festa.
Estic completament polpartit. És veritat, tenim converses.
És aquests dies laborables. Demà, perquè és dissabte, Sant Jordi, aquest any, però habitualment és... Acabo sempre entre setmana i és un dia que és laborable, però l'esperit de la gent és de
dia
festiu.
Sí, sí,
festivitat.
Correcte.
Doncs bé, tot i ser dissabte, tenim conversa, serà demà, com sempre, a les 12 del migdia, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, tindrem com convidat el senyor Ramon Espadaler, que és ara mateix el líder, el president, el secretari general també de la formació Units per Avançar. La mirada posada ja a les eleccions municipals, que d'aquí a pocs vindran, perquè, vull dir, comencen un cop arribi, podíem dir, passar l'estiu i passat la Mercè, doncs ja tots els partits han de tenir els candidats a punt de cara a les municipals. Parlarem d'aquesta qüestió i d'altres que marca l'actualitat política catalana, com em deia amb el senyor Ramon Espadaler, exconseller d'Interior, també recordem-ho, en els governs d'Artur Mas.
Serà demà dissabte a partir de les 12 del
migdia. Sí, senyor.
Converses. Gràcies, Carlos.
Bon cap de setmana. Adéu.
Fins després, eh? Recordeu que aquestes informacions després les ampliem, les que ens explicava el Carlos a l'informatiu migdia quan passen 20 minuts de les 2 de la tarda. La informació esportiva, mans i veu del José Luis Gil. Com estàs? Bon migdia, José Luis.
Què tal, companys? Bon migdia. La veu, sí, les mans les posa l'actualitat, eh? Que és la que va gestionant els esdeveniments.
Les mans que van escrivint l'actualitat.
O les mans que van fent anar una raqueta de tenis, com l'està fent anar ara mateix la Paula Badosa, que està als quarts de final del torneig de tenis de Stuttgart. Està jugant contra la suïssa Ons Jabeur. cap de sèrie número 7 del torneig. Paula Badosa és la cap de sèrie número 2. Ara mateix està en el primer set, marcador 4-3. Algodó avui intentarà recuperar tot el que no es va poder jugar ahir amb motiu de la pluja, i Juan Arias estarà pendent no només a peu de pista, sinó també a peu de village. Ja sap vostè que Algodó també té aquest doble passant informatiu on els VIPs amb B baixa es deixen caure pel village i algun d'ells doncs atén a la premsa si és possible. I al marge d'això, en el món del bàsquet, derrota i del Barça a l'Eurolliga davant del Bayern de Múnich al Palau, 75-90. Ara mateix la sèrie de quarts de final està empatada a una victòria. Escolteu, això acostuma a passar als play-offs de l'Eurolliga, Insisteixo, guanyar-li 3 vegades consecutives a un mateix equip és complicat. La sèrie viatja a Munic igualada, ara el factor pista està a favor dels alemanys, però és exactament igual que el que està passant en l'altra sèrie que ha completat el segon partit, la sèrie entre Olimpia Milano i Anadolu Efes de Turquia. Una victòria pels italians, una victòria pels turcs, i ara la sèrie deixa Milano i marxa cap a Istanbul. Avui, el segon partit de la sèrie entre el Madrid i el Maccabi. I en el món del futbol, doncs això, la ressaca del 0-1 del Barça a Donosti, la ressaca del 0-1 en contra de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano, i les preguntes del dia, que queden molt derivades i molt vinculades als partits disputats ahir a la jornada 33 de Lliga. Amb Blaugrana, com us deixa el partit d'ahir a Noeta? Content pel resultat, 61%, amb José Miguel Cruz. Preocupats pel joc, un 39%, sense José Miguel Cruz. La pregunta blanquiblava del dia, de la derrota d'ahir, a qui assenyaleu? Cruz. I un 52% de copenautes assenyalen a l'equip blanquiblau. Un 30% al tècnic Vicente Moreno, un 17% al director esportiu Rufete. Ahir el que es va cridar a la grada era fora Rufete. Jo aquí lo dejo. Hashtag ahí lo dejo. No, sisplau, no disparen al pianista i no maten al mensajero.
No, ni molt menys, però sempre aquest tipus de derrotes quan veus... Suposo que era una qüestió ja de confiança. I els equips a vegades pequen de confiança.
Miri, jo no sé el que passarà la temporada vinent. No tinc la bola de cristall. Sé que la confiança de Chen en Rufete és certa, existeix. I home, vull dir, l'Espanyol amb Vicente Moreno no està en números molt diferents que han signat d'altres entrenadors. No. Però no li puc negar que hi ha una erosió ara mateix tant a la figura de Rufete com a la figura de Vicente Moreno. Ara mateix. Ara queden encara jornades de Lliga per marxar de vacances amb un bon sabor de boca.
José Luis, abans de marxar, ja sap que sempre, igual que vostè m'ha demanat el vot, jo li demano un número.
Ja estem en pau, ja està.
I quedarem en paus, Ja sabeu que ara el que farem serà gaudir d'una bona calçotada amb amics o la família Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans. Tenen les millors graellades, el menú graellada que hagis provat mai. Vine a fer una bona graellada a Masia Can Sidro. Entre altres coses, no només hi ha graellada, evidentment, A on està? Al carrer Sant Isidre 13, Palau Solità i Plegamans, o pots trucar al 93 864 30 40 i pots encarregar també coses per emportar, plats per emportar, menjar per emportar. Els millors menús i moments a Masia Can Sidro, al 93 864 30 40 o pots entrar a la web masiacansidro.com. Cansidro.com, no Masia Can Sidro, perdoneu, Cansidro.com és la web del restaurant. Bueno, jo anava amb la directa posada. I ja sabeu que els divendres sempre sortegem aquest dinar per dues persones. Hem anat demanant mails durant tota la setmana.
És olorar el cap de setmana i això ja se'n revoluciona tot.
Ens revolucionem tots. Miri, li demano un número del 1 al 235.
No em diguis. 235?
Sí, què passa?
No, que com que demà és Sant Jordi,
sí,
escullo el 23 d'abril, o sigui el 23 del 4, o sigui el 234.
Miri, no havia... Mira, el 234...
Però clar, ara em dirà vostè...
Més?
No, no puc.
No pots més.
No, seria... Ha de ser menys.
O més 1.
O menys 1.
O menys 20.
Ah, o més 1 o menys 20.
Sí, més 1 perquè seria el 235,
claro,
que també tindria dret a entrar en aquesta opció... O al menys 20.
Ara em posa vostè aquí un dilema, però va. Més 1.
Més 1. El 235.
El 235. Escolti,
serà el darrer que hem rebut, en tot cas. El darrer mail que hem rebut.
No tindrà problemes de trobar-lo, eh? Los últimos serán los primeros.
El darrer que hem rebut. Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor, bon cap de setmana.
De seguida sabrem qui té aquest dinar per dues persones. El darrer mail que hem de rebut, en tot cas, el 235. De seguida parlem de vagues d'escombraries. En aquest cas, començarem per la ciutat de Barcelona, que és la que ens toca directament. Després ja tocarà parlar de la de Girona. De seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidad de Herrera por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
José.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de les vagues d'escombraries. En aquest cas, a Barcelona. També està prevista una a Girona que afectarà si continua pràcticament en ple temps de flors, però la de Barcelona ja comença aquest dia 24 i serà fins al dia 29 d'abril. Parlem d'això amb el president de Serveis Públics de Catalunya, del sindicat UGT, el Ramon Cebrián. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, de quina és la situació ara mateix en la vaga d'escombraries?
Estem igual que fa uns dies. La vaga està convocada, com has dit tu, el 24... el diumenge 24 a partir de les 9 de la nit, fins al 29 a les 9 de la nit també, i sí, sentem manifestacions de l'Ajuntament i algunes empreses, que les empreses, vaja, diuen que sí, que volen sentar-se, que volen negociar, però si no han enviat alguna cosa mentre he estat per una hora i mitja parlant per mitjans, si no, ningú va dir res, si ho han rebut, no hi ha cap convocatòria de moment. I estem a divendres, camí del migdia. És a dir, ara es va perdre tot el dia d'ahir perquè van sortir, bueno, va sortir l'Ajuntament dient que convocarien i que farien que ens assentessin. Doncs estem on estem, estem igual. El test va corrents. Jo tinc que dir que la vaga està avisada des del 25 de març, que vam fer una concentració a la plaça Sant Jaume, i si no hi ha una resposta positiva en aquesta concentració perquè pressionessin a les empreses, l'Ajuntament, si no hi ha una resposta positiva, nosaltres convocarem una vaga a final d'abril. A final d'abril i s'han despertat aquesta setmana, perquè la setmana passada hi va haver una trucada que es podia passar la vaga. Vull dir, les coses, dius, escolta, no us ho heu agafat en sèrio. Nosaltres estem oberts a qualsevol tipus de negociació. No hem tancat mai la negociació. Nosaltres sempre hem estat oberts. Nosaltres som un sindicat des de fa moltíssims anys que Barcelona s'ha convocat una vaga. Sempre hem arribat a tot tipus d'acord. I repeteixo, ho he repetit moltes vegades, acords molt bons, uns flotants, i a vegades acords que hem tingut que pactar per millorar condicions i no perdre condicions econòmiques ni laborals, això per descomptat. I sempre hem evitat un conflicte.
I què s'està demanant, exactament?
Nosaltres estem negociant estrictament la revisió salarial, és a dir, l'augment del cost de la vida d'aquests 3 anys. I és el 2019 és un 0,8, el 20 és 0, va ser negatiu, quan aquí quan és negatiu no es toca, es queda 0, històricament, I el 2021 és el 6,5.
Clar.
I les empreses ofereixen un 1,5.
Un 1,5 davant del... Clar, llavors sí. Queda una mica descompensat, això.
Molt.
I conforme a negociacions, no, com veies al principi, sembla que no està ni se l'espera.
No, des d'aquí, perdó?
Que no està ni se l'espera, l'acord, em refereixo.
No, l'acord, jo, avui, és com vaig dir, nosaltres estarem aquí fins a l'últim moment a qualsevol hora, per negociar. Però, la veritat, és que no hi ha cap... És que pràcticament no hi ha temps, a no ser que vinguin, com diuen, com es diu, com la bolsa llena, no hi ha cap mena de possibilitat. O sigui, com es mourem nosaltres, ells a l'UIMIG i nosaltres amb l'IPC, com es mouran? Vindran aquí i diran, vale, d'acord, o perquè no demanem més que la carestia de la vida, no demanem res més, O sigui, no és allò, és que a més demanem això i demanem allò altre i volem això i volem més i volem molt... No, demanem l'IPC, l'augment del cost de la vida.
Clar, quan s'arriben a aquests punts, suposo que les negociacions o les xerrades han començat molt abans, no? Abans d'arribar a una situació com aquesta.
Sí, però precisament es van acabar les negociacions perquè les petites, bueno, les converses que tens amb la patronal, allò, escolta, què penseu fer o no sé què? No, nosaltres no podem passar del que hi ha a la taula, de l'UIMIG. Nosaltres no passarem d'això, no? Si ens convoqueu per discutir l'UIMIG, per quedar-nos amb l'UIMIG, no ho fem perquè encara això serà una provocació. O sigui, encara som nosaltres que els hem de donar seny, i si us convoqueu, us dieu el mateix, tindrem encara més cristo. I al final, doncs, bueno, hem arribat a punt d'arribar, va haver una mediació el dia 20, no ens vam posar d'acord. A la tarda les empreses van dir que per favor ens reuníssim, que hi hauria un moviment. Van venir una proposta que no l'hem entès encara, jo no soc capaç d'entendre-la, que ens van dir que era un 3%, però quan tu desglossaves la proposta i tal com ho explicaven, no era un 3%. No hem sigut capaços de buscar... Vam demanar que ens ho aclarissin i la següent resposta no tenia res a veure amb la primera. I jo crec que es va treure aquest número per dir alguna cosa, perquè, bueno, va sortir la gent es va crispar molt, perquè la gent dels treballadors estan vivint molt intensament aquesta situació. I clar, vam veure que ens havien enredat. O sigui, si tu convoques expressament una reunió per desbloquejar el tema i presentes una proposta que no l'entén ni, jo crec que no la van entendre ni la pròpia empresa i no la va saber explicar, les empreses, no refereixo, això ho vam entendre com també una provocació de dir què passa aquí, no? Vull dir, no... Mm.
Doncs començarà el dia 24 a les 9 del vespre i acabarà el dia 29 també a les 9.
A les 9 del vespre.
Doncs, Ramon Cebrián, president de Serveis Públics de Catalunya d'UGT, desitgem que s'arribi a un acord, si és possible, encara que l'esperança veig que queda una mica lluny encara, l'esperança, però...
Home, jo sempre soc optimista, però també soc realista.
És així, és el que ha tocat, malauradament. Doncs almenys que s'arribi a un acord el més aviat possible, això sí. Una abraçada forta, Ramon, moltes gràcies.
A tu, molt bé.
Doncs aquesta és la situació de cara a aquest dia 24 a Barcelona. Després ja parlarem de la que toca a Girona. Aquest és quart del mateix, però ja de cara al temps de flors. Parlarem de Sant Jordi de seguida. Primer, amb el Majestic Hotel Espa Barcelona, que celebra el Sant Jordi a favor de la solidaritat un cop més. I parlarem també del Sant Jordi que celebrarà la Rambla de Barcelona, que reivindica el Sant Jordi. Parlarem amb el president d'Amics de la Rambla, el Fermín Villar, i tot això en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Sara Varas vuelve al Teatro Tívoli con Alma. El espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 1 al 19 de junio, Sara Varas, Alma. Entradas a la venta en saravaras.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Vuelve Café Quijano con Manhattan Tour 2022, la espectacular gira de presentación de su último álbum, Manhattan. La segunda parte del legendario La Taberna del Buda y sus grandes éxitos. Café Quijano, Manhattan Tour 2022.
El sábado 30 de abril a las 8:30 de la tarde en el Teatre Atrum de Viladecans. Entradas a la venta en cafequijano.com.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
Arriba al Liceu Giselle d'Akram Khan. Una aclamada relectura de la mítica història d'amor del ballet clàssic amb Tamara Rojo al capdavant de l'English National Ballet. Del 4 al 7 de maig. Entrades a liceu.cat.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles, a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
Sara Varas vuelve al Teatre Tívoli con Alma. El espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 1 al 19 de junio, Sara Varas, Alma. Entradas a la venta en saravaras.com.
COPE Catalunya i Andorra. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I retornem perquè demà és la Diada de Sant Jordi. Estem fent un programa de Sant Jordi sense que encara sigui Sant Jordi. És prèvia de Sant Jordi. De seguida parlarem per la Rambla de Barcelona, que també reivindica el seu Sant Jordi. I ja sabeu que l'atenció... És veritat que abans van dir que soc un centralista parlant d'això, però possiblement una de les qüestions clares és aquesta gran superilla literària que hi haurà entre Gran Via i Diagonal, no? Com dos eixos centrals grans, que com són Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. Però també hi ha llocs tradicionals on sempre s'ha celebrat el Sant Jordi, la Rambla de Barcelona. També parlarem amb el president d'Amics de la Rambla, Fermín Villar. Però és que totes les institucions, tothom celebra Sant Jordi. És una d'aquelles diades internacional a qualsevol racó de Catalunya, com també fan a l'Hotel Majestic. Com estàs, Santiago? Bienvenido.
Hola, molt bon dia. Bon dia.
Santiago Martín, del restaurante Sol del Hotel Majestic, com estàs?
Pues encantado de estar aquí con vosotros una vez más.
Y también celebráis Sant Jordi.
Por supuesto, San Jordi es para mí uno de los días o el día más bonito que tenemos aquí en Cataluña.
Es fantástico además, ¿eh? Vais a realizar una venta de rosas solidarias para recaudar fondos para la Fundación IRES.
Sí, la verdad es que esto es una iniciativa que llevamos haciendo muchos años, diría que llevamos 10. Y bueno, lo que consiste es en que nosotros ponemos una parada de rosas con unas 1.200 rosas que ponemos a la venta. Y todo lo que recaudamos con la venta de estas rosas va destinado a la Fundación IRES para ayudar a personas y a familias que están en riesgo de exclusión social.
Y además tenemos el brunch especial de San Jordi en el restaurante Solc.
Tenemos muchas cosas preparadas para mañana.
A ver si nos da tiempo a todo. De entrada, hablamos del brunch del Solc.
El brunch de Solc está completo ya. Podemos hablar de él porque, bueno, la verdad es que
apetece. Ya lo tenéis completo.
Pero está completísimo, sí.
No me extraña, ¿eh? Se come muy bien en el Solc.
Gracias.
Se come muy bien, lo puedo decir personalmente. Se come muy bien allí, ¿eh? Bueno, habrá guiños culinarios a la festividad de San Jordi, pero una cosa que sí podemos aprovechar es que el Nando Jubany,
claro, estará firmando. Vamos a tener a nuestro chef asesor, claro. A Nando Jubany, va a estar allí en el Majestic y va a estar firmando su libro, el libro que hizo durante el confinamiento con las recetas que elaboró durante todos esos, bueno, no todos, pero muchas de estas recetas. Es un libro fantástico con 400 páginas y 80 recetas, con vídeos y con ilustraciones que ha hecho su hijo Eudal.
Cuina para la familia,
se llama. Cuina para la familia, sí.
Mira, pues mira, Nando precisamente será uno de los que ha aprovechado la... Porque durante la pandemia, del confinamiento, hay dos tipos de personas. Los que aprovecharon creativamente la situación y los que, como en este caso veo que es Nando, y los que dijeron, ostras, es que no me salía nada, ¿eh?
Nando es que no se puede estar quieto. Nando tiene que estar haciendo algo. Y si lo encierras en casa, pues algo tenía que hacer allí.
Bueno, recordemos que el restaurante Sol, que es Manjab propio, tenéis vuestros propios...
Tenemos huertos. Tenemos nuestro huerto en Argentona, que es donde vienen la mayoría de las verduras que se sirven en el restaurante. No todas, porque es verdad que es complicado tener toda una variedad de verduras como la que tenemos en la carta, pero la mayoría son de ahí, vienen diariamente recogidas directamente de la huerta y sin pasar por cámara frigorífica.
O sea, directamente más fresco imposible.
Con todo su sabor y todo su aroma.
Todo de proximidad, todo de producto de calidad y de proximidad, que es una de las gracias del restaurante Solc.
Sí, ese es nuestro, bueno, es la filosofía del restaurante es precisamente esta.
Oye, el brunch lo tenéis siempre a reventar, ¿eh?
Bueno, es que es muy popular la gente de aquí. Se come muy bien y la gente lo disfruta y habla y entonces, bueno, además tenemos muchos clientes repetidores y normalmente lo tenemos lleno a 2 semanas vista.
¿Dos semanas vista?
Sí.
Por cierto, me han dicho que hay un buffet de postres en el brunch, espectacular.
Claro, el brunch
me lo han chivado. Me lo han chivado, aparte de la comida, evidentemente, pero
el otro es la perdición de los más golosos.
Exacto, me lo recomendaron. Dice, hay un buffet de postres en el brunch, espectacular.
Sí, el brunch se sirve todos los platos que son los platos salados, tanto los entrantes como los platos principales, se sirven todos en mesa. Pero después el buffet lo dejamos, los postres los dejamos en un formato buffet para que cada uno pues pueda probar los que más le apetezca, que pueda probar uno, dos o todos, en función del saque que tenga.
¡Qué tentación! Bueno, a 2 semanas vista. ¿Qué hay que hacer para reservar para si quieres ir al brunch o a cenar o a comer al restaurant Solc?
Bueno, simplemente llamar al hotel para hacer una reserva, mandar un email o entrar en la página web y hay un motor de reservas ahí a través del que se pueden reservar las mesas.
Ya lo sabéis, en el hotel, buscáis en la web Hotel Majestic o Restaurant Sol, también sale y ahí tenéis el teléfono y la web para reservar. Pues Santiago Martín, muchísimas gracias.
De nada, os esperamos a todos mañana para comprar estas rosas porque hay que recordar que son solidarias y que es por una buena causa.
Fondos para la Fundación IRES, allí irán, ¿eh? Un abrazo, Santiago.
Gracias, un saludo.
Y ahora continuem parlant de Sant Jordi, però caminem fins a la Rambla de Barcelona, que està reivindicant també el seu Sant Jordi, el Sant Jordi de tota la vida. Tenim al telèfon el president d'Amics de la Rambla, el Fermín Villar. Fermín, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com tindrem la Rambla aquest Sant Jordi?
Doncs el tindrem, com sempre, plena de gent. És el dia més bonic de l'any per ser a la Rambla. Nosaltres la resta dels dies somiem a fer petits Sant Jordis, perquè és el dia, com bé dieu, que tothom acaba la Rambla, però el que ens agrada a nosaltres és que principalment s'emplena de gent de Barcelona. Mm-hmm.
Habitualment, el que sí sabem de la Rambla són les tradicionals parades de flors. Que no és que es compri només a Sant Jordi, es compren flors tot l'any a la Rambla.
Sí. Si ens deixen promocionar-ho més i ens ajuda l'Ajuntament i l'Institut de Mercats, que no ha d'oblidar que són responsabilitat seva, ens ajuden a defensar-les. El primer mercat de la flor de Catalunya va ser a la Rambla. Llavors, és associar el tram central de la Rambla amb les parades de flors. És l'única activitat que dona nom a un tram de la Rambla.
Per aquest Sant Jordi també es vendran llibres a la Rambla, però són llibres molt determinats, llibres rambleros. Explica'ns això dels llibres rambleros.
Això ho fem nosaltres a la parada dels Amics de la Rambla, que ja fa anys que tenim, i posem, oferim, o bé llibres que parlin de la Rambla, que n'hi ha, evidentment hi ha moltíssima literatura, però també llibres escrits per veïns, veïnes o amics i amigues de la Rambla. Aquest any, per exemple, tenim dues novetats, un poema de Manuel Montobio, que és un diplomàtic que viu fora, com bé deies, ho va escriure des de Latinoamèrica, però és un poema que se li va motivar a partir dels atemptats del 17 d'agost, de fa 5 anys, quasi, i l'altre és la Tona Pous i Pagès, que fa un llibre molt únic, ella és una veïna de fa 30 anys a la Rambla, i escriu la història d'un principal de la Rambla, les famílies que hi han anat passant els últims 160 anys. Doncs coses d'aquestes en tenim un munt. Llibres de ramblesà, llibres d'història, llibres d'anècdotes, personatges, una altra veïna que va fer un llibre amb els personatges que molts dels que ens escolten recordaran, el xèrif, els ocellets dels papers, amb també il·lustrat. Vull dir, hi ha molta cosa i la unim a la nostra parada de llibres.
Bé, i a més, hi haurà activitats per tothom, que és un motiu més per ramblejar. Quines activitats gaudirem d'aquest Sant Jordi?
Bé, demà a primera hora hi ha un esmorzar que fan a l'Institut de Cultura. Manté un esmorzar d'escriptors a la Virreina, que s'agraeix, perquè la superilla literària està força bé, però ho van explicar malament, tot s'ha de dir, i ha fet la sensació, molta gent ens trucava i ens deia, però hi haurà Sant Jordi a la Rambla, oi? Sí, segueix havent Sant Jordi a la Rambla, i com deies, ja que anava buscant, per exemple, que hi ha a l'Hotel Meridien, al Moca, fan els seus menús especials de Sant Jordi, hi haurà activitats de carrer que passen també des del Raval i des del Gòtic, vull dir, sempre sobren motius, però en Sant Jordi, després de 2 anys de pandèmia, de 2 Sant Jordis alterats, diguéssim, poder tornar a tenir un Sant Jordi, entre cometes, normal, farà goig. L'any passat va ser molt bonic a la plaça Reial, que es va fer força bé. També tornarà a ser-hi aquest any, sense control d'accés, per sort, que ja no cal. Però a mi el que ens agrada insistir, és que Sant Jordi és el dia que més gent de Barcelona fa seva la Rambla. Els turistes no desapareixen, els que hi ha avui seran els mateixos que hi ha demà, però queden en minoria, per sort, perquè la gent entén que Sant Jordi és el nostre dia. I insistim, nosaltres volem turisme respectuós, que faci les coses com les faríem nosaltres quan anem a altres ciutats, que hi vinguin, tot el dia de Sant Jordi, per sort, es demostra que és de la gent de Barcelona.
Doncs gaudirem d'aquest Sant Jordi, en aquest cas, al Centre Internacional de Barcelona, el passeig a l'Eix Internacional de Barcelona, com és la Rambla. Fermín Villar, de l'Amics de la Rambla, president d'Amics de la Rambla, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i feliç Sant Jordi.
A vosaltres, gràcies, i també un bon Sant Jordi per tots que ens escolten.
Que el Sant Jordi se celebra a tots els racons de Catalunya, roses i flors i gastronomia. L'any passat recordo que parlaven del torró de Sant Jordi, un torró de Sant Jordi. Aquest any, en una estona, parlarem del gelat amb sabor Sant Jordi. De seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, La humanidad en peligro. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puede que no te haga falta nada.
Badiani Gelato, que és una marca de gelats italiana que ahir aterrava a Barcelona, doncs ha posat en marxa i a la venda, per commemorar aquestes diades, dos sabors. El sabor Sant Jordi, gelat sabor Sant Jordi, ara preguntarem de què va això, però no només això, sinó també el gelat sabor Barcelona, o barceloní. Parlem amb el coordinador de Badiani Gelato, Leonardo Ongaro. Leonardo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. ¿Qué? Lo siento que tenemos que hablar, no entiendo muy bien el catalán, entonces tenemos que hablar en castellano.
No te preocupes, mira, los idiomas están para entenderse, no para crear separaciones ni distanciamientos, claro. O sea que no hay ningún tipo de... Ya me encantaría hacerte la entrevista en italiano, pero no entiendo tampoco el italiano, más allá del chao y cosas así, o sea... Pero los idiomas, tenemos un punto común en este caso, que es el castellano, el español. No importa. Bueno, oye, ¿cómo nace Badiani? Porque si hablamos de Italia, Italia, entre otras muchas tradiciones gastronómicas, tiene el helado, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pues el gelato.
El gelato artesanal. Gelato, el gelato artesanal.
El gelato, claro, la palabra italiana. La verdad es que se dice que nació en Florencia, ¿no? Nació en el 1500 algo en Florencia. Y Badiani nació en Florencia en el 1932, entonces tenemos exactamente 90 años de historia. Y nada, la verdad es que sabemos que el gelato nació en Florencia porque nació por obra de este genio creativo que era Bernardo Buontalenti.
Bueno, entre otros muchos sabores, porque ayer en algunas tiendas en Barcelona, y aquí voy, habéis presentado el gusto Sant Jordi, en honor a dos gustos, el Sant Jordi y el Barcelona. Empecemos por el helado Sant Jordi. ¿Qué es el helado Sant Jordi?
Claro, el origen del Sant Jordi es porque nuestra filosofía es, claro, nosotros tenemos nuestras recetas, el Buontalenti también va a estar, ¿no? Este sabor firma, y tenemos nuestros sabores tradicionales y todo, pero claro, nuestra filosofía es que Badiani se deja inspirar del lugar donde vamos, ¿no? Entonces, aquí estamos en Barcelona y pensamos, vamos, vale, tenemos que dejarnos inspirar de la cultura, de la creatividad de Barcelona, del modernismo, y hemos creado un sabor que es muy loco, entre comillas, porque es chocolate blanco, cúrcuma y frambuesas, que es parece una mezcla muy loca, pero es que vas a flipar. Si lo pruebas, vas a flipar, porque es de verdad es increíble. Yo lo probé esta semana y dije, wow. Dios mío, mira, qué maravilla.
La base tengo aquí apuntada tenía aquí apuntado los ingredientes, era base de nata, ous amb salsas de chocolate y caramel que incorporan flors d'oblea per sobre. Esto tiene una pintaza espectacular.
Exactamente, ese es otro sabor. El Barcelona tiene cúrcuma y frambuesas, porque ¿sí? va a tener los colores amarillos y rojos que son típicos de Cataluña, ¿no? Y el Sant Jordi va a ser base de nata y leche y fresas, porque las fresas representan el color rojo del sangre del dragón, ¿no? Mm. Porque Sant Jordi salvó a la princesa del dragón según la historia. Uh-huh. Y claro, y el sabor Sant Jordi tiene rosas de hostia y un libro también a decoración. Entonces, porque la tradición, ¿no? Nos dijeron que la tradición es que te regala un libro y una rosa por Sant Jordi. Entonces, nos hemos dejado inspirar también de esta tradición y de la historia de Sant Jordi y todo.
Bueno, pues es fantástico. Ya tenemos donde ir a comprar el sabor Barcelona, gelato barceloní, barceloní y el gelato de Sant Jordi. Good Sant Jordi. Pues Leonardo Ongaro de Badiani Gelato, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchas gracias y feliz Sant Jordi.
Igualmente, Badiani està al carrer Rosselló, per cert. De seguida parlem de què? Parlem de cinema. De seguida parlem amb el Víctor Esquirol aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hola, Enriqueta. Estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si la necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras. La barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Avui és divendres, parlem de cultura, i com parlem de cultura, parlem, evidentment, no només de llibres, no només de roses, no només de música, sinó que parlem de cinema. Hem de parlar de les estrenes de Sant Jordi amb el nostre crític per excel·lència, el crític d'otroscineseuropa.com, el Víctor Esquirol, que, a més, és com aquella rosa, com aquella rosa d'abril que surt per portar-nos tota aquesta cultura, perquè ho té tot dins del seu cervell. Com estàs, Víctor?
Estic molt bé, Cruz, i després de sentir aquestes dolces, poètiques, literàries paraules de la teva boca, estic molt millor.
Per on vols començar?
Comencem per una pel·lícula que, de moment, només es pot veure en grans pantalles, i està bé perquè és una de les pel·lícules a nivell visual més colossals de la temporada. Comencem amb una de les pel·lícules que més ganes de tenir aquest any. Comencem amb El hombre del norte.
Ahora contempla...
Está aquí.
Estimat, he vist el tràiler.
Sí.
I et diré... No, m'ha agradat molt, aquest tipus de pel·lícules m'agrada. M'ha agradat molt el tràiler i la proposta del tràiler. Però saps què? La primera cosa que se'm ve és que, com a història, no m'aporta... No veuré res que no hagi vist, i perquè m'ha recordat a Conan el Bàrbaro.
A veure, és una de les evidents referències... A nivell visual, també a nivell icònic, perquè Conan el Bàrbaro és indubtablement, sobretot a nivell cinematogràfic, un producte llegendari, no? Un producte que està en l'imaginari popular. És un dels referents, dèiem, els que clarament treballa el director i coguionista d'aquesta pel·lícula, el Robert Eggers. Un dels directors indubtablement més dotats d'aquesta nova generació de cineastes nord-americans, curtits o que van ser catapultats dins de l'ecosistema de les pel·lícules de cinema indie, és evident, i tal i com apuntaves tu, Cruz, que la pel·lícula, a nivell d'història, a nivell de ser llegida en clau de quin és el punt de partida, a on ens porta la història, doncs, evidentment, ho haurem vist en mil altres pel·lícules, en mil altres obres, en mil altres llibres. Per què? Perquè estem parlant d'un autor, William Shakespeare, no?, que veu d'unes fonts universals i que ell també era universal. És una història de venjança, estem en un territori més o menys indeterminat entre Suècia i Islàndia, d'acord? Nord d'Europa, estem al segle X, un jove príncep està a punt d'heretar el tron, no?, del seu pare, no?, el regne del seu pare, però el seu pare és assassinat brutalment pel seu germà. És a dir, és un set, no? És un inici totalment shakespearià, és Hamlet total. De fet, el nom del protagonista és Hamlet, és tal qual així. És una història de venjança, el nano... No es spoilejat res, és el propi tràiler t'ho diu, no? I és directament el punt de partida de la pel·lícula. El nano aconsegueix escapar-se, no?, de la carnisseria que munta el seu tirànic oncle, i el nano evidentment creix, es curteix en la guerra, en la batalla, i es curteix, no?, en un sentiment afèrrim de venjança, no?, cap al seu oncle, i per la voluntat també de salvar la seva mare, no?, perquè ha sigut presonera del seu oncle. Una història que, repeteixo, sobre el paper hem vist mil altres vegades, però compta aquí, i això, Cruz, em aconseguiràs que el tràiler també t'ho deixa intuir, a nivell visual, a nivell estètic...
És molt xulo.
Aquestes pel·lícules, i torno a dir, desgraciadament, sembla que estiguin en perill d'extinció.
Doncs mira, per això crec que ets el canciller del planeta dels crítics de cinema, perquè mentre jo feia la reflexió i una comparació burda amb Conan, tu em parles de Shakespeare. Exacte.
No, però
aquesta és la clau.
És indubtable que Conan el Bàrbaro també veu de Shakespeare. O sigui, al final, cruz totes les grans obres de la humanitat.
Veuen de Shakespeare.
Totalment.
Bé, anem a per la segona.
La segona és Arthur Rimbaud.
Ah, ya está ahí.
Te lo mereces, tu libro es maravilloso.
Gracias.
Lo has hecho muy bien.
He leído el precioso libro de Karim Day y solo sueño con una cosa, leerlo otra
vez. Arthur Rimbaud, escolta'm, he vist el tràiler i he caigut prendat. Meravellat, encantat amb la història que proposa. Jo no sé si la pel·lícula serà més bona o més dolenta, però la història que proposa em sembla fantàstica, fantàstica.
Sí. A veure, ja desinflo una mica el globus, Cruz, i t'he de dir que, malauradament, opino jo, potser és la meva opinió i ja està, però opino jo que la pel·lícula, per tot el que podia proposar, per tots aquells territoris en els que es podien endinsar, crec jo que al final es queda massa en lo superficial, però...
Ostres, saps què em recorda? Em recorda Let It Be? Aquella història dels Beatles, del tio que va tenir accident i tothom s'oblidava dels Beatles. Ostres, la proposta era superxula, sí, però al final va acabar en una comèdia romàntica. Punt, s'ha acabat.
Mira, sí, al principi quan has dit Let It Be, ostres, no acabo de veure quina relació, però sí, a nivell de sensacions, Cruz, has donat... has encertat totalment. Let It Be era una pel·lícula, no?, que obria un mar de possibilitats, no?, a l'hora de divertir-te, de treballar amb la nostàlgia, que podien ser molt interessants, no?, i al final, a veure, vull dir, també la pel·lícula era el que era, no?, malament no estava, et feia passar una estona, no?, però sorties de la sala del cinema, de la sala de cinema, una mica una sensació de l'oportunitat desaprofitada, no?, diguem, ostres, podria haver sigut molt millor aquesta pel·lícula. Doncs amb Arthur Rimbaud passa més o menys el mateix. És la nova pel·lícula de Laurent Cantet, un director fonamental dins del cinema d'autor modern. És l'autor, és el director que va guanyar el Festival de Cannes amb La Classe, aquella mescla de cinema documental i cinema de ficció imprescindible per entendre cap a on estava anant la societat francesa moderna. I en aquest cas segueix durant hora i mitja, la pel·lícula és realment breu, una nit en la vida d'un jove autor, un jove escriptor, que sembla que està a punt de presentar una novel·la crucial, essencial, una novel·la fonamental, no?, per entendre, en aquest cas, les tensions, els difícils encaixos, no?, de certes comunitats d'origen, no?, algerià, ara sí, no?, dins de la societat francesa moderna. Sí. És un jove escriptor que sembla que es menjarà el món, que de fet està fent una entrevista a la televisió, no?, per presentar la que presumiblement serà una de les grans novel·les de la temporada, però què passa? Que aquella mateixa nit, mentre estan entrevistant, es fan virals una sèrie de tuits d'un perfil anònim que es diu Arthur Rimbaud, un perfil incendiari, un perfil que no va parar d'emetre judicis, opinions totalment controvertides, un perfil que, atenció aquí, se'l vincula ell mateix. Vull dir, aquest és el punt, no? Aquest jove escriptor tan prometedor, tan emergent, no?, que pot reconciliar, diguem, la societat francesa, algú descobreix que, en realitat, a internet ha tingut el perfil d'un troll, el que coneixem com a un troll d'internet. El que fa el Laurent Cantet és, repeteixo, seguir, no?, els passos d'aquest jove escriptor durant una nit i el que fa és retratar lo fàcil, lo ràpid, no?, que pots tocar el cel, pots anar del cel a l'infern, no?, en tan poc temps, que també parla molt bé dels temps que ens ha tocat viure, Cruz, no? Vull dir, quantes vegades hem vist, no?, a gent conquerir l'estrellat i al cap d'un dia o dos, no?, perquè s'han descobert certs missatges,
correcte,
no?, perquè, sí, perquè han sopegat davant dels mitjans, l'han acabat defenestrant, no? En aquest sentit, repeteixo, la pel·lícula m'ofereix sobre la taula una sèrie de temes molt interessants, sobretot a l'hora de reflexionar sobre el que és la vida en les xarxes socials, l'estrellat, la fama en les xarxes socials, però t'he de dir que potser les tesis, les conclusions a les que arriba el director, el Logan Cantet, estan ja una mica caduques. I és que és veritat, el món d'internet cru va rapidíssim, no?
Sí, sí, així és.
Així és, i les veritats indubtables que t'explica Arthur Rimbaud, moltes d'elles a mi em dóna la sensació que ja són obvietats en el món en què vivim.
Sí, malauradament. Aquesta és la segona, i amb quina tanquem? Quina és la tercera?
La tercera, que podem veure ja a Disney Plus, és Fresh.
Las chicas de la generación de nuestros padres
intentaban ser femeninas, ¿me entiendes? Creo que te quedaría genial un vestido. Pero
¿todo
si
bien?
Te...
Ya he acabado, gracias.
Si te parece bien, voy a pillar estas sobras.
Veient el tràiler, et diré una cosa. Em sembla un thriller atractiu, però també és una història que em sembla que he vist en altres pel·lícules.
Sí. Noia coneix a noi, noia... es deixa conquerir per l'encant indubtable del noi, encarnat pel Sebastian Stan, no? Un tio, un dels guapos actuals de la indústria cinematogràfica, però, el noi aquest té segones intencions, intencions molt perverses, que tampoc desvetllaré aquí, no? Però el que apuntava a ser una comèdia romàntica degenera ja en el primer acte de la pel·lícula, d'aquesta pel·lícula titulada Fresh, no? En una autèntica pel·lícula terror. I el que podia ser una pel·lícula de cites romàntiques s'acaba convertint, repeteixo, a les primeres de canvi, en una pel·lícula de segrestos i en una pel·lícula que juga amb elements que són totalment d'un terror passat de rosca. Fresh és una pel·lícula que va ser presentada en l'últim festival de Sundance, és a dir, farà apenas 2 mesos. Mira, parlàvem abans dels temps d'internet, no? És la típica pel·lícula que fa uns anys aquí haguéssim hagut d'esperar mesos per veure-la potser presentada al Festival de Sitges, no?, a l'octubre, però aquí, mira, com ha sigut adquirida pel conglomerat aquest de Disney, diu, per què m'he d'esperar a l'octubre? La poso ja directament a la meva plataforma, a Disney Plus, i que la gent ja emeti el judici. És una pel·lícula quintessencialment Sitges, Cruz, una pel·lícula que em dona molt mal rotllo, però també una pel·lícula que també sap trobar alguns racons de comèdia negra bastant encertats. És la típica pel·lícula que haguéssim gaudit a Sitges, però que ara ho fem ja directament des de casa nostra, en aquest cas, repeteixo, des de Disney Plus.
Bé, escolta, són 3 propostes molt xules d'aquesta setmana,
Sí, molt variades, però escolta, de debò, doneu-li molt amor a L'Hombre del Norte perquè és una pel·lícula espectacular.
Aquesta. Si ho diu el canceller del planeta dels crítics de cinema, faré cas. Això no ho pots dubtar, Víctor Esquirol, crític de cinema, trostineseuropa.com, cuida't molt i que tinguis un feliç Sant Jordi.
Igualment, Cruz, cuida't molt i ens veiem, ens escoltem la setmana que ve.
Continuem ara, doncs, explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.